Bon dia, són les dues. El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, es carrega contra el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol davant del rei i de tota la cúpula del poder judicial.
Existe el riesgo que de materializarse esa anunciada desjudicialización, lo que se acabe produciendo es una huida de la ley, o lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos. Pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política.
Lesmes també ha aprofitat l'obertura de l'any judicial per llançar un avís al govern espanyol i el PP amenaça de prendre mesures si Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo no s'asseuen per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Diu que seran mesures que no li agradarà haver de prendre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
De seguida anirem a Madrid per escoltar Lesmes i les seves dures crítiques al diàleg entre la Moncloa i la Generalitat, un diàleg que Pere Aragonès de fet reconeix que no servirà per impulsar cap referèndum, com a mínim fins al 2024. A punt també una connexió amb Brussel·les, perquè la Comissió ha plantejat avui les seves propostes en matèria energètica. Demana que es posi un topall al preu del gas rus, però també una taxa de solidaritat per les grans companyies del sector. Serviria per ajudar les empreses i famílies més afectades per l'escalada de preus. I avui ha estat el torn dels alumnes de secundària. Ha començat el curs als instituts, tot i que sense els currículums definitius, i malgrat que el Departament d'Educació insisteix que tot està anant bé, els sindicats asseguren que hi ha un autèntic desgavell al centre. Sí, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Barça masculí debut avui a la Champions, visita el Camp Nou el Victoria Pilsen.
A partir de les 9 i en directe a RAC1, sense Héctor Bellerín ni Marcos Alonso, ni tampoc Miralem Pjanic, que ja és als Emirats Àrabs per signar el seu nou contracte. També vull destacar l'Inter de Milà, Bayern de Múnich, del mateix grup del Barça, l'Atlètic de Madrid, Porto i el Nàpols, Liverpool, una jornada que ja s'ha cobrat víctimes com l'entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, i el tècnic de Leipzig, Domenico Tedesco, destituïts aquest matí. Estarem pendents també del Turquia, Espanya, l'Eurobàsquet, amb la primera posició del grup en joc. De moment, 30-29 al segon quart dominen els espanyols, i parlarem de la Vuelta, amb la baixa confirmada aquest matí del vigent campió, l'eslové Primo Roglic.
I l'últim titular pel temps, aquesta tarda tornen les tempestes, però no a tot arreu. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, avui descarregaran bàsicament en punts de la Catalunya central, també algun sector del prelitoral, sobretot de Tarragona, al voltant del massís dels Ports, i també les muntanyes de Prades o cap al Ripollès i la Garrotxa. En qualsevol cas, poden descarregar amb ganes, amb tempesta i amb calamar-se o pedra. Per tant, molta precaució en aquestes zones, i a la resta del país més tranquil·litat, amb un cel mig ennuvolat i amb una calor que fluixa respecte a la d'ahir, màximes que difícilment passaran dels 30 graus, tret del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. I de cara a demà, dia de cel enterbolit, al matí amb alguna gota aïllada cap a punts de la Costa Daurada i de Barcelona, i a la tarda cap al Pirineu de Lleida.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El procés independentista s'ha tornat a colar avui en l'obertura de l'any judicial. Carlos Lesmes ha tornat a treure pit de la intervenció judicial la tardor del 2017. El president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial considera que la judicatura va ser una pota imprescindible per evitar que aleshores es vulnerés l'estat de dret a l'estat, i demana al govern espanyol que no desfaci la feina, que vagi en compte en la seva intenció de desjudicialitzar el procés. Tot plegat, com dèiem, ho ha dit en l'acte d'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia, i l'ha seguit des del Suprem l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. Carlos Lesmes se sent orgullós, diu, de la reacció judicial al procés independentisme. Assegura que gràcies a això es va frenar els peus a alguns dirigents catalans. De fet, ha posat d'exemple els plens del Parlament d'ara fa just 5 anys i ha demanat aprendre dels errors. Per això el president del Consell General del Poder Judicial retreu a la Moncloa que vulgui aïllar la justícia de la política.
Ese reciente discurso político que aboga, sin mayores precisiones, por la desjudicialización. Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias. Como si fueran estos, los jueces, los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad.
Lesmes, de fet, també ha criticat unes declaracions de Pablo Iglesias on assegurava que la justícia espanyola havia estat humiliada a Europa en el cas Puigdemont.
Lesmes, però, també ha estat contundent a l'hora de parlar del bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial, on hi ha una rebel·lió de magistrats conservadors, Arnau.
Sí, amenaça de prendre mesures si Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo no es reuneixen aviat i avisa que seran mesures que no li agradarà prendre.
Solicito pública y solemnemente al presidente del gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
De fet, Lesmes no descarta dimitir si la situació no se soluciona, ho ha dit en resposta a alguns periodistes. De fet, aquest és el quart any en què l'obertura judicial es fa amb el mandat de la cúpula caducat. Mentrestant, fons del PP asseguren que si Sánchez els truca, ells s'asseuran demà mateix per trobar una solució. I és que el debat està més encès que mai. Demà mateix hi ha un ple del Consell General per intentar substituir dos magistrats del Constitucional i tot està a l'aire. Les majories dins de l'òrgan pengen d'un fil i les pressions per evitar que el govern espanyol i el NAS són cada cop més fortes, tot i així tenen fins dimarts per posar-se d'acord.
Gràcies, Arnau. Del diàleg entre els governs català i espanyol també n'ha parlat avui Pere Aragonès. El president reconeix que no donarà fruits a curt termini en el terreny de l'autodeterminació i que no s'acordarà cap referèndum amb l'Estat abans d'acabar l'any, ho ha dit a TV3.
Avui, si dic que és possible en una setmana, en un mes, que hi hagi un referèndum reconegut, crec que no estaria donant la informació adequada. Un procés de negociació necessita temps. I també l'independentisme ens hem d'enfortir molt més. Hem de ser capaços de generar consensos molt més amplis en la societat catalana.
Aragonès també ha refermat que no anirà a la manifestació de l'ANC de diumenge. Diu que no tindria sentit perquè s'ha plantejat, insisteix, per esmenar la plana al govern. Marc Martínez Amat.
Lamenta que la convocatòria d'aquest any no es faci en positiu i reclama a l'Assemblea que enfoqui la pressió cap a l'Estat i no a fer retrets entre independentistes. Malgrat no anar-hi, el president assegura que ja hi haurà persones vinculades a Esquerra a la manifestació i espera que sigui massiva.
I hem vist com en aquest any la convocatòria està enfocada d'una manera crítica i també amb una voluntat doncs, de corregir, de demanar una esmena a la tasca que estem fent al govern. Per tant, no tindria gaire sentit que la meva presència allà servís per anar en contra del govern que presideixo. No?
El president també diu que els consellers tenen llibertat de participar en els actes que vulguin i no veu cap problema que els d'Esquerra no vagin a la manifestació de diumenge i els de Junts per Catalunya sí.
Qui tampoc té cap problema per anar a la manifestació és la CUP, demanant a Junts i Esquerra de fet que aturin els retrets i que no posin bastons a les rodes a les manifestacions independentistes. En parla el diputat cupaire Xavier Pellicer.
Recuperar els carrers, mobilitzar-se i fer forta la mobilització popular. I seria d'agrair que la resta de forces independentistes com a mínim es dediquessin a no entorpir aquesta mobilització popular amb batalles absurdes i amb picabaralles que l'únic que amaguen és que no hi ha cap proposta per donar resposta a aquesta crisi ecològica, aquesta crisi econòmica i aquesta crisi social i nacional que viuen els països catalans.
El que és una incògnita a hores d'ara és si a la manifestació hi serà Anna Gabriel, aquesta diputada de la CUP, sí que serà pocs dies després a l'escola d'estiu, que la formació farà del 16 al 18 de setembre a Barcelona. La Comissió Europea proposa posar un topall a les importacions de gas rus com a resposta al tall de subministrament per part del Kremlin. A més, Brussel·les també demana que els països facin servir els beneficis de les grans elèctriques per invertir en energies renovables i en els consumidors vulnerables. Són algunes de les mesures que ha presentat avui la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Més detalls, corresponsal de RACO a Brussel·les, Lluís Tomar, bon dia.
Bon dia. A les portes de la tardor i l'hivern, Rússia ja ha tallat el subministrament de gas a 13 països europeus. Per això, avui Brussel·les ha presentat una bateria de mesures per fer front a aquesta crisi energètica. D'entrada, demana que es redueixi la demanda d'electricitat en hores de més consum per evitar pics de preus en hores punta. Això beneficia molt a les elèctriques i, per tant, Brussel·les ha donat avui llum verda perquè els països utilitzin els famosos beneficis caiguts del cel de les companyies de gas i petroli per invertir-los en energies renovables. I per fer front al xantatge del Kremlin, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat un topall en el preu de les importacions de gas rus.
We will propose a price cap.
Proposarem fixar un topall al preu del gas. L'objectiu és molt clar. Hem de retallar els ingressos de Rússia que Putin fa servir per finançar les seves atrocitats a la guerra amb Ucraïna. I ara la nostra feina està donant fruits.
And now our work of the last month really pays off.
Ara la pilota passa en mans dels estats. Els 27 ministres d'energia de la Unió Europea es reuniran divendres de manera extraordinària per estudiar aquestes mesures i veure com s'apliquen de manera efectiva.
Putin ja ha amenaçat de tallar el subministrament de gas i petroli si Europa acaba limitant el preu, avisa que tot plegat només servirà per encarir-lo. Mentrestant, el PP enviarà aquesta setmana a la Moncloa les seves propostes en aquesta matèria. En matèria energètica, Alberto Núñez Feijóo lamenta que ahir no en va poder parlar el cara a cara amb Pedro Sánchez, que va mantenir el Senat, on assegura que es va arribar a sentir president. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Feijóo ha acabat dient que l'actitud de Pedro Sánchez d'ahir era d'antidemocràcia, y lo digo pel to y per les acusacions que li van llançar.
Y ayer ha quedado claro, al menos durante casi una hora, que el presidente del gobierno se convirtió en jefe de la oposición, por cierto, bastante bronco y bastante nervioso, y que el jefe de la oposición pues fue objeto del mayor ataque furibundo por parte del primer ministro de un país.
Això ho deia Antena 3, i el ministre Félix Bolaños li acaba de contestar a La Sexta. Diu que no es queixi després de tot el que ha passat aquesta legislatura.
A mí me parece muy entrañable cuando el Partido Popular se queja de que reciben algún tipo de insultos, que por cierto, a ver dónde están. Cuando lo que han dicho al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos 4 años y medio a la derecha, lo que le ha dicho. No es necesario repetirlo. Hemos terminado llamándole la derecha ólatra, dictador, autòcrata, empezaron con Felón, ilegítimo, etc.
I afegeix que estan farts de les mentides de Feijóo i que se l'ha de retratar, que és el que va fer ahir Pedro Sánchez al Senat, desmuntant totes les falsedats de la dreta i, per tant, del líder del PP.
Però dins del govern espanyol tampoc s'acaben de posar d'acord sobre què cal fer per contenir els preus. Podem ha volgut deixar avui claríssim que està d'acord amb Yolanda Díaz, que s'ha de limitar el preu dels aliments bàsics, i en canvi la ministra d'Hisenda i socialista, Maria Jesús Montero, ja ha tancat la porta.
Una Montero que es taxativa aquest matí a Telecinco.
Aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis, pues efectivamente se les pedirá un mayor esfuerzo, pero en ningún caso una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios.
Però Podem insisteix, i avui ho ha fet també la ministra Ione Belarra.
No voy a permitir que se genere ninguna falsa polémica, digamos, en torno a nosotros, ¿no? Yo creo que es importante que esta propuesta salga adelante. Hay mucha gente que lo está pasando realmente mal para llenar la nevera o para poder pagar la cuenta en el supermercado. Yo creo que eso, como un país democrático, no nos lo podemos permitir, y por tanto es una propuesta que respaldamos totalmente.
Declaracions en aquest cas a Televisió Espanyola. Podem insisteix que països com França ho han fet i que per tant hi ha marc jurídic per aprovar-ho. El ministre d'Agricultura diu el contrari, que no, que les lleis europees estableixen el lliure mercat i per tant no es poden intervenir preus.
Ara són les 2:12. De seguida tornem.
RAC 1. Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bé, un error el té qualsevol. Però si et dic memòria RAM i només et ve a la memòria aquella marca de llet, doncs potser et falta FNAC. Però passa per aquí i ho solucionem, eh? Posa't al dia amb les ofertes de fins al 30% en ordinadors o un estalvi de fins a 300 euros fins a l'11 de setembre. Torna al col·le amb la FNAC.
Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. RAC més 1, podcast.
M'he embolicat amb algú de la feina.
RAC més 1.
Tots som bisexuals.
I Sexy Dream, on és, presenten la revolució sexual.
Es pot gaudir del sexe amb la regla?
Dos swingers ens expliquen tot sobre l'intercanvi de parelles.
Tot el que sempre t'has preguntat sobre el BDSM. Ai.
Com podem millorar la nostra vida sexual quan tenim criatures?
La revolució sexual. El podcast de sexe a RAC més 1 amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Escolteu-lo per tenir salut.
salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1 amb el suport de sexydream.es. RAC+1. Tots som bisexuals.
Més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Quart de 3, el Sindicat Majoritari de l'Educació denuncia que l'arrencada del curs escolar està sent un desgavell. Asseguren que s'està demostrant que l'avançament del curs va ser massa precipitat i posen com a exemple les tardes de lleure. Vostè, que estés, assegura que hi ha molts més problemes del que reconeix el departament i fins i tot obre la porta a denunciar-ho si detecten irregularitats. Eudald Martínez.
Fins ara el departament ha admès falta de monitors en només 7 centres del país, però USTEC assegura que el problema és molt més generalitzat. Denuncien que la ràtio que s'està aplicant de 25 alumnes per monitor és excessiva o que les empreses estan contractant personal sense la titulació necessària. I també denuncien que no s'han pres mesures per combatre la calor. Aquesta setmana algunes aules del país han tornat a arribar fins als 40 graus. Per tot plegar, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu que reclamaran que el format es revisi de cara al curs vinent.
Això s'ha de negociar des de zero i tenir en compte totes aquestes variables i no fer-ho a cop d'improvisació com ho ha estat fent. I per això el setembre està sent com està sent. Aquestes suposades activitats extraescolars, que no ho són, que són, és una estona de guàrdia i custòdia de l'alumnat, no s'estan fent extraescolars, com es va vendre, no hi ha el personal suficient, etc., s'hauria pogut evitar.
El departament, en canvi, assegura que s'estan complint les ràtios habituals de monitoratge, que hi ha els menjadors, i mantenen que, en general, la proposta de tardes de lleure està funcionant. Per cert, USTEC també ha explicat que els sindicats faran dilluns que ve la primera reunió amb la conselleria des de que van signar l'acord per desconvocar les vagues de principi de curs. L'objectiu és començar a negociar el calendari de la resta de demandes.
Justament avui era el dia que estava convocada la primera vaga del curs. Abans que sindicat i departament signessin el pacte, la data escollida era perquè aquest dimecres els que han tornat a les aules són els gairebé 600.000 alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius. En aquest cas, el curs també comença amb certa polèmica per la novetat més important, els currículums.
Si el professorat es queixa que les classes comencen sense els nous currículums definitius, el departament encara els està enllestint i de moment els docents han hagut de començar a preparar els continguts amb els esborranys. Els nous currículums són especialment importants en el cas del batxillerat, ja que els estudiants que avui han començat el primer curs hauran de preparar-se per la selectivitat que es farà a partir del 2024, unes proves que tindran menys exàmens i uns exercicis menys basats en la memòria que prioritzaran la demostració de competències. En el cas de secundària, en canvi, també hi ha nous currículums, tot i que el departament ha donat fins a 3 anys per adaptar-s'hi i molts centres han optat per utilitzar aquesta pròrroga. En el cas dels cicles formatius, per cert, el curs també ha començat amb un tot 20.000 alumnes pendents de saber si podran entrar o no en els estudis que havien demanat. La majoria no ho resoldran fins la setmana vinent.
I encara en l'àmbit educatiu, l'Ajuntament de Barcelona creu que la llar d'infants de l'Hospital de la Vall d'Hebron precintada ahir mateix podria tornar a obrir d'aquí a poques setmanes. Això si els seus responsables es posen les piles i fan les reformes necessàries per obtenir la llicència corresponent. El cas és que, de moment, les famílies dels 50 nens que hi anaven no tenen on deixar-los durant el dia.
La regidora Rosa Alarcón assegura que ja fa 5 anys del primer avís a la direcció i que durant tot aquest temps la llar d'infants ha funcionat sense cap mena de llicència. Es tracta d'un centre privat que fan servir sobretot treballadors de l'hospital. L'últim requeriment municipal va ser a principis de juliol i els inspectors la van clausurar. Alarcón afegeix, però, que ja sap que ja hi ha converses per redirigir la situació.
Sembla ser que seran subsanables en un termini relativament curt, sempre i quan la direcció faci les actuacions que s'han de fer, i creiem que la situació dels pares i les mares i sobretot la situació dels nois i les noies serà una situació anòmala en un temps relativament curt.
Les famílies afectades, però, no en sabien res dels problemes burocràtics i lamenten que ni l'Ajuntament ni l'entitat que gestiona l'espai els han informat abans. N'ha parlat a RAC1 l'Alba Gómez, d'una de les usuàries.
Però ens hauria agradat més informació, si realment estaven en un problema, pues, saber-ho per buscar alternatives, i si no, almenys crec que haguessin donat un pla, en compte que avui, el divendres, tanquem, per almenys poder organitzar-nos.
De moment hauran de recol·locar la canalla en d'altres llars d'infants de la ciutat.
El conseller de Salut és partidari que la mascareta al transport públic sigui una recomanació en lloc d'una obligació. Josep Maria Argimon assegura que s'ha de portar sobretot de cara al previsible repunt de casos de Covid que hi haurà aquesta tardor, però que serà més efectiu si la gent ho fa per convenciment que per un ordre que caurà d'aquí a 2 mesos. N'ha parlat en la presentació de la futura seu del Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Segués, bon dia.
Bon dia. Tot i recordar que l'obligatorietat de la mascareta depèn del Reial Decret de la Moncloa, Argimon ha dit que ell l'hauria fet recomanable al transport públic des de fa mesos per augmentar l'eficàcia entre la població.
Com diuen els anglosaxons, un strongly recommended, és a dir, fer una recomanació molt, molt forta de dir, escolta, convé portar-la. I mantenir-ho com a decret per dir esperem al finals d'octubre, jo crec que és millor anar-ho modulant, penso, Però vaja, ara de moment l'hem de portar.
Argimon ha estat aquest matí a la presentació de la nova seu que el Servei d'Emergències Mèdiques inaugurarà a l'Hospitalet el segon semestre del 2024. Aquesta infraestructura de gairebé 23.000 metres quadrats permetrà per primer cop unir tots els serveis del SEM com el 061 Salut Respon o part del 112 en un sol espai. Argimon ha reivindicat que aquesta inversió de 60 milions d'euros finançada amb fons europeus permetrà resoldre un dels grans dèficits del sistema sanitari català. Les obres començaran l'any vinent i s'espera que unes 700 persones acabin treballant en aquest nou equipament.
Ara són les 2:20. Jaume Collboni reconeix que Barcelona ha tingut un problema amb la neteja. El primer tinent d'alcaldia contradiu, per tant, la versió de l'alcaldessa de Colau, que aquesta setmana negava la major. Collboni assegura que ja s'estan prenent mesures que s'haurien de començar a notar, diu, aquests propers mesos. Adrià Santasusagna.
Segons Colau, a Barcelona hi ha la percepció social que la ciutat està bruta, però avui Collboni ha admès que hi ha hagut un problema amb la neteja de la capital catalana. El primer tinent d'alcaldia ha assegurat que s'han canviat les empreses concessionàries i que s'està renovant en tota la maquinària, uns canvis que haurien de provocar que la ciutat estigui més neta.
Jo crec que no hem de negar que hem tingut un problema amb la neteja. Jo crec que hem d'explicar a la gent que estem fent tot el que està a les nostres mans per posar tots els recursos per accelerar al màxim la transició de canvi de concessionàries. Jo espero que en els propers mesos això es vagi percebent d'una forma més clara per part de la ciutadania, i crec que en els casos en els que això encara no s'ha produït, doncs hem de demanar disculpes.
Sobre la vaga que han anunciat els treballadors de la neteja per les festes de la Mercè, Collboni espera que s'arribi un acord en qüestió de setmanes.
A les comarques gironines, els veïns del Baix Empordà comencen a retirar el fibrociment de molts coberts que la pedregada de la setmana passada va destrossar. Des del Consell Comarcal remarquen que és important, abans de treure res, anar a buscar els equips de protecció, perquè és un material que podria contenir amiant i pot ser perillós si es respira. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha habilitat un espai al costat de la deixalleria per portar les restes de fibrociment trencades per la pedregada de la setmana passada. Per utilitzar-lo, els veïns han de demanar hora a la pàgina web i han de a recollir un equip de protecció. El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha remarcat que és important que la ciutadania es protegeixi, ja que el fibrociment pot contenir amiant, que és molt contaminant i perillós si es respira.
Se li dona tot l'equip necessari de seguretat, consistent en uns EPIs, sobretot la mascareta és imprescindible. També se li dona una saca que ja està, diguem-ho així, especialitzada pel tractament d'aquest amiant.
A més, s'ha elaborat una guia que detalla com retirar les restes d'aquest material sense risc de contaminació. Es pot trobar a la pàgina web del Consell Comarcal, a la de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i a la de l'Agència Catalana de Residus. Ahir dimarts ja es van entregar 60 equips de protecció i Loureiro ha deixat clar que mantindran aquest servei els dies que calguin.
RAC 1 migdia.
A Catalunya hi ha hagut 80 incidents vinculats a la llibertat religiosa els 2 últims anys. Es tracta sobretot d'atacs o protestes contra centres de culte i els costums religiosos en ritus funeraris. Així ho recull el primer informe sobre el dret a la llibertat religiosa d'una càtedra especialitzada de la Universitat Ramon Llull, Benet Iñigo.
Els actes de vandalisme en centres de culte, interrupcions de l'activitat o manifestacions contra la instal·lació d'aquests espais en alguns barris afecten sobretot la comunitat musulmana. 6 de cada 10 incidents han atacat la llibertat religiosa de l'islam, 2 de cada 10 als catòlics i un 16% als jueus. A més, en el cas especialment de l'islam, l'anàlisi alerta de l'expansió de discursos d'odi des d'àmbits socials i polítics. L'estudi, que han fet 20 experts en diferents disciplines, conclou en tot cas que a Catalunya el dret a la llibertat religiosa està ben garantit, que no hi ha persecució ni violacions greus d'aquest dret i que l'administració té eines per mantenir un contacte fluid amb les diferents comunitats religioses del país.
Un home podria acabar a la presó per desatendre la seva mare incapacitada després de tenir un ictus i negar-li fins i tot les necessitats més bàsiques, com ara menjar i veure. veure. Avui s'ha fet el judici a Barcelona i l'acusat ha reconegut que va deixar de banda la dona, però diu que només va ser en moments puntuals. La fiscalia li demana més de 7 anys de presó perquè considera que, a més, l'home també va enganyar la mare per vendre el pis i ella es va quedar amb tots els diners. Audiència de Barcelona, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La situació de la dona va quedar al descobert gràcies a un gos que es va escapar i que la Guàrdia Urbana va anar a buscar. Llavors, els serveis socials i sanitaris van poder veure realment en quines condicions vivia la víctima.
Y cuando llegamos, la señora estaba sola, no podía abrir la puerta, estaba cerrada la puerta, ella no podía abrirla y hablamos con ella a través de la ventana. Nos dijo que no había podido comer ni que no había bebido nada en todo el día y realmente mirándola a boca, ¿no?, estaba deshidratada.
Y a partir de aquí empezamos a activar este protocolo de maltrato porque detectamos pues que la señora Adela ni tiene dinero, ni tiene ropa, ni tiene cubiertas sus necesidades básicas.
L'acusat, el seu fill, ha reconegut que la situació el va superar, però diu que només va ser en casos puntuals.
Tuve que dejar de trabajar para estar con mi madre. Yo tenía una furgoneta, me dedicaba a los transportes. Y bueno, tuve que abandonar todo eso para... Soy hijo único, exclusivamente para estar con ella en casa, la duchaba, la sacaba. Yo al final ya no me pude hacer cargo de ella. Los problemas ya me abordaron.
A més, la fiscalia també l'acusa d'un delicte d'apropiació indeguda o d'estafa per haver enganyat la seva mare per vendre el pis i així quedar-se amb tots els seus diners. Això, però, l'acusat ho nega, tot i que la dona no té res en propietat. Actualment, la víctima està tutelada per la Fundació Provalles Autònoma.
I nou cop contra la marihuana a Catalunya. La Guàrdia Civil ha detingut 13 persones i ha desmantellat 6 plantacions repartides per tot el territori, tot plegat venet en un macrodispositiu de més de 300 agents del cos.
Sí, la base de l'organització era el Baix Camp. De fet, la investigació la tutela un jutjat de Reus, però tenia branques per tot arreu. Avui s'han fet escorcolls des de Cambrils fins a Lleida, passant per Taradell, Osona o municipis de Girona. I han trobat 2.500 plantes, 50.000 euros en efectiu i molt material tecnològic per mantenir les plantacions dins de nau industrials. Treballaven amb la llum punxada. Els investigadors calculen que consumien el mateix que 400 llars i que haurien defraudat electricitat per valor de 330.000 euros. Els detinguts hauran de passar a mans del jutge abans de 3 dies per tràfic de droga, tot i que la Guàrdia Civil encara té obertes noves línies vinculades al blanqueig de capitals.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
Per arribar a 2:15, el Barça debuta aquest vespre a la Champions i ho fa amb la visita del Victoria Pilsen al Camp Nou, Albert.
En efecte, el txec són, sens dubte, el rival més assequible del grup C, però el Barça faria bé no refiar-se i mirar de començar la fase de grups de la millor manera possible. Ara busquem l'última hora de tots dos equips, però tenim en joc un partit de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet amb el lideratge del grup en joc. Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia. Entre Espanya i Turquia, totes dues classificades pels vuitens de final, però com dius, amb la primera posició del grup A en joc, i és molt important per evitar els tres rivals durs del grup B, Alemanya, Eslovènia i França. El descans 34-38, curt avantatge per la selecció dirigida per Sergio Escariolo. Darío Brizuela, home important a l'exterior, a l'interior els germans Hernán Gómez, 9 punts, Willy 8, Juancho. Per part turca, un altre NBA, Osman de moment el millor amb 10 punts.
Gràcies, Dani. Més tard ampliem aquesta jornada a l'Eurobàsquet i ens tornes a situar com tenim aquest Turquia a Espanya. Perquè el que fem ara és centrar-nos en la jornada de Champions que tenim per avui. Ens toca fer la prèvia d'aquest Barça-Victoria Pilsen, el retorn de la Champions al Camp Nou 10 mesos després. Busquem l'última hora primer de l'equip blaugrana amb la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Per jugar un partit pel que Xavi en la prèvia va ser molt prudent, tenint en compte que, segons va dir, es trobaran un rival molt físic.
Sí, el Barça vol recuperar el camí desfet de la temporada passada a la Champions i certificar que el salt qualitatiu que ha fet la plantilla està a l'alçada de l'autoestima necessària per competir a la màxima competició europea. El primer plat del menú és sobre el paper assequible, però els altres dos rivals del grup obliguen el Barça a no fer el préssec i lligar tres punts que en paraules de Xavi són vitals. L'entrenador considera que el Victoria Pilsen és molt més complicat del que pugui semblar.
Sí. Sí, he hablado con él y está preparado para jugar, así que ayer hablé con él a nivel individual y está bien, está muy bien, está anímicamente fuerte y bueno, ya eso. Esperamos ya que vaya entrando más a menudo.
Bartera,
aquesta
Xavi,
reflexió de sí. Xavi és sobre Ansu Fati, un Xavi que farà rotacions.
Sí. Sobre Ansu Fati, bé, sembla que s'ha tallat aquesta comunicació amb la Marta Ramon, de seguida intentem recuperar-la, perquè la veritat és que tampoc el so no era el millor, amb un retard considerable. En tot cas, és un partit pel que, insistim, Xavi deia que es trobaran doncs, un rival molt físic, un partit complicat el d'avui, tot i que a priori ho han de ser més els propers que venen a partir d'ara en aquest grup. Sí, mentre intentem recuperar a la Marta Ramon, el que farem ara és buscar com arriba el rival del Barça, aquest Victoria Pilsen, amb la Laia Coll, que creuem els dits, sí que la tenim en línia. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com arriben els txecs?
Doncs mira, arriben a Barcelona amb una ratxa de 34 partits sense perdre, 28 a la Lliga, van ser campions la temporada passada i 6 partits referents a les eliminatòries prèvies de la fase de grups de la Champions. Hi ha ambient d'eufòria al vestidor per jugar en un estadi com el Camp Nou i alhora d'oportunitat de fer història. És tot just la quarta vegada que els txecs juguen la fase de grups de la Champions. El seu entrenador, Michel Bilek, que per cert es conformaria, va dir ahir en sala de premsa amb un empat a 0, diu que el Barça és el favorit del grup, per sobre fins i tot del Bayern de Múnich, però que, tot i que reconeix que el seu equip és d'un bagatge inferior a l'Inter, Barça i Bayern de Múnich, diu que ells també tenen les seves armes.
Volem jugar per sumar punts. El Barça té les seves qualitats, però nosaltres també. Tots els equips de la Champions tenen les seves qualitats. Nosaltres també, per això hi som. Els he dit als jugadors que han de tenir molta confiança i que ho poden aconseguir, que no han de tenir por. Hi ha pressió, però quan un és el favorit, també té pressió. El Barça pot tenir pressió. Haurem de treballar.
Věřím tomu, že zítra takovým způsobem budeme pracovat.
Barça i Victoria Pilsen s'han trobat només una vegada al llarg de la història. Va ser a la fase de grups de la Champions 2011-2012 amb doble victòria blaugrana. L'últim enfrontament del Barça contra un equip txec és de fa tot just 3 temporades contra l'Slavia de Praga. Empat a 0 al Camp Nou i victòria per la mínima del Barça i molt petita a Praga. 1-2 amb un Slavia atacant constantment. Diu Bilek que s'ha mirat aquests partits i que ells no podran aplicar el mateix model, que s'hauran de centrar més en l'apartat defensiu, tot i que, diu, tampoc renunciaran a atacar.
Recordo el partit de l'Eslàvia contra el Barça. L'Eslàvia va jugar com juguen ells, però nosaltres tenim un estil un pèl diferent, potser més defensiu, però hem après coses d'aquell partit. Hem de tenir concentració màxima pel que fa a la defensa. Els seus atacants són molt perillosos i ho hem de tenir en compte, jugui qui jugui. Tots els jugadors del Barça sempre ataquen.
Tot això que m'ho hem eliminat.
L'equip té les baixes del migcampista Kopić i també de Climent, que és el màxim golejador de l'equip, és el central, l'atacant central titular.
Doncs això pel que fa a l'última hora de l'equip txec. Estàvem abans, però, amb l'última hora del Barça. El que passa que la comunicació amb la Marta Ramon no era la millor, l'hem recuperat via telefònica. Marta, digue'ns, explica'ns bé què és el que deia Xavi. De fet, escoltàvem un tall en referència a la situació d'Ansu Fati.
Sí, dèiem que Xavi farà rotacions, presumiblement amb Ansu Fati a l'11 titular per primera vegada des que l'entrenador de Terrassa va aterrar al Barça, i sentíem Xavi afirmant que sí, que el veia preparat per ser titular. L'entrenador, ho dèiem abans, considera que el Victoria Pilsen és molt més complicat del que pugui semblar sobre el paper.
És un privilegi tornar a jugar aquesta competició. Juguem a casa contra un rival que no tenen res a perdre, se'ns dona com a màxim favorits, un partit trampa. Per nosaltres no és assequible, avui l'hem analitzat, fan les coses molt bé, és un rival molt directe, que juga segones pilotes, que està molt pendent d'aquests rebutjos, de pilota aturada, que ens complicaran, rival molt físic, molt. Llavors, per nosaltres és fonamental començar bé i amarrar els 3 punts a casa és vital.
Xavi ho té clar, és un partit vital per ells. No comptarà encara ni amb els nouvinguts Marcos Alonso ni Bellerín, ni tampoc amb Pjanic, que ja és dels Emirats Àrabs amb la carta de llibertat sota el braç per jugar al Sharjah després d'haver perdonat els 2 anys de contracte que li quedaven al Barça. La convocatòria ja ha tornat Pablo Torre i el Barça, després de les millores de la plantilla, té l'objectiu de passar 8 anys i poder somiar. El primer pas és tornar a convertir el Camp Nou en un escenari inexpugnable a la Champions, cosa que els darrers anys no ha aconseguit. Els últims 8 partits només n'ha guanyat un.
Marta, i amb tots aquests elements, possible 11 avui per l'equip de Xavi Hernández?
Ter Stegen a la porteria, Sergi, Roberto, Koundé, Araujo i Alba a la defensa, Busquets de mig centre, De Jong i Pedri completant el mig del camp, i al davant Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Laia, amb qui pot sortir l'equip txec?
Staneca, la porteria defensa Hadek, Heida, Pernica i Gemelka, doble pivot, Cal Baix i Buixa, una línia de 3 per davant amb Sícora, Blacanova i Mosquera i en punta Jori. L'àrbitre principal, per cert, serà Lorenz Visser, que és belga, i Benoit Millor, francès, serà l'àrbitre del VAR.
I ahir ho recordava, Olaia, també serà el primer partit europeu amb entrades nominals després de tot allò que va passar amb l'Eintracht.
Sí, exacte, és una mesura que el club va decidir implantar arran de la invasió d'aficionats de l'Eintracht de Frankfurt la temporada passada, en el que va ser el darrer partit europeu que es va disputar al Camp Nou, perquè aquella nit el Barça va caure eliminat de l'Europa League. Amb aquesta mesura es pretén controlar la traçabilitat de cada una de les entrades i evitar així el frau. Avui, però, no ha de suposar cap contratemps, cap canvi en la logística de l'estadi, perquè ja hi ha hagut entrades nominals en els dos primers partits de Lliga que s'han disputat a l'estadi. Avui és cert que la previsió d'assistència que té el club és que sigui una mica inferior respecte als dies del Rayo Vallecano i el Valladolid. En tots dos partits es va superar la xifra dels 80.000 espectadors. Avui es creu que aquesta xifra podria estar al voltant dels 70.000, i del Victoria Pilsen hi haurà uns 700 aficionats avui al Camp Nou.
Per cert, Marta, la prèvia l'estem vivint ara a la Youth League, perquè des de les dues s'enfronten Barça i Victoria Pilsen a l'estadi Johan Cruyff.
Sí, amb victòria de moment pel Barça, que s'imposa per 1-0. Estem ara en el minut 34, ha marcat Barberà al minut 22. Per tant, Barça 1, Victòria Pilsen 0.
I ràpidament també, fora de l'estrictament esportiu, i abans de tancar amb la informació de Barça, hem d'explicar com coeix encara la decisió de prescindir de Niken Seguei per dirigir les obres del Camp Nou.
Sí, en un escrit certificat publicat ahir, el degà del COAC, Quim Costa Calzamiglia, lamenta que Niken Seguei i Fermín Vázquez Arquitectos no continuïn a l'obra. Des del Col·legi d'Arquitectes demanen explicacions al president Laporta i li reclamen una reunió i trobar punts de confluència per garantir la qualitat i la continuïtat del projecte actual. El Col·legi, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, va formar part del jurat que va escollir el projecte i es va comprometre a fer un seguiment de tot el procés. Pel que sabem, a RAC1, la victòria de Niken al concurs incluïa la direcció de l'obra. Per tant, des que Niken Seguei es va imposar, l'estudi japonès tenia adjudicat també fer-se càrrec de totes les obres del nou Camp Nou. Un detall que exemplifica que alguna cosa s'ha trencat entre les dues parts i ha desembocat en la situació que ens trobem ara.
Molt bé, Laia, Marta, us escoltem doncs aquest vespre a partir de les 8 amb la transmissió del partit amb en Pou i companyia. Fins després.
Fins gràcies, després. Bon dia.
Pel que fa al Barça, i si els blaugranes juguen amb el rival més assequible en aquest grup de la mort, això vol dir que en l'altre partit s'enfronten dos rivals temibles. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. El partit de la jornada serà el Giuseppe Meazza de Milà, també a partir de les 9, Inter Bayern de Múnich, per estrenar el grup de la mort com a tal i sense marxar d'Itàlia, perquè allà també tindrem l'altre gran partit a les 9, pertanyent en aquest cas al grup A, entre el Nàpols i el Liverpool. També durant el dia d'avui, l'altre duel del grup A servirà per començar la jornada d'avui a 6:45 de la tarda amb dos partits. Un és el duel de l'Amsterdam a Amsterdam entre l'Ajax i el Rangers, mentre que l'altre serà el del grup B entre l'Eintracht de Frankfurt i l'Sporting de Portugal. Mentre que, parlant del grup B, l'altre enfrontament del grup serà a les 9 entre el Tottenham i l'Olympique de Marsella. Finalment, el grup D jugarà tot a partir de les 9 del vespre amb un Atlètic de Madrid-Porto, on, per cert, s'espera que Griezmann torni a jugar a la segona meitat, cosa que està deixant ja de ser novetat, i el darrer duel serà el Bruges-Bayer Leverkusen, evidentment des d'aquí amb ulls posats al rendiment d'Europa de Ferran Juclà.
Una nova jornada apassionant després de viure ahir l'estrena de la competició, amb autèntics partidassos també que per un motiu o per l'altre ens van deixar com a grans protagonistes noms com Benzema, Haaland o Mbappé.
I gol del Madrid, 10 de la segona part, centrada des de la banda dreta, aprofitant una pèrdua del Celtic de Glasgow, la jugada de...
Gol de Haaland, passada en profunditat per De Bruyne, línia de fons, centrada entre la línia de la frontal de la petita i la línia de gol, una centrada potent a metre i mig del terra. Gol d'Mbappé, el segon. Mbappé fa el segon del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain que de moment s'està...
Noms que van centrar l'estrena de les transmissions de la Champions a RAC1, dels quals parlarem de seguida, però abans, Dani, també tenim altres noms propis i més aviat en negatiu, perquè aquesta jornada ja s'ha cobrat les primeres víctimes a la banqueta.
Sí, els entrenadors dels dos equips que ahir van protagonitzar les sorpreses de la primera jornada. El Chelsea ha acomiadat Thomas Tuchel i el Leipzig ho ha fet amb Domenico Tedesco. L'equip blu va caure davant el Dinamo de Zagreb 1-0 en el debut, més d'hora del que esperava amb Aubameyang, mentre que l'equip alemany va rebre un correctiu davant el Shakhtar a casa, 1-4. El Chelsea és 6è a la Premier i la destitució de Tuchel ha sorprès bastant tothom, malgrat que el club ho ha argumentat dins el procés de canvis amb els nous propietaris. L'alemany marxa, això sí, amb el gran èxit de la Champions del 2021. A Anglaterra es parla, per cert, del nom de Graham Potter, del Brighton, com a substitut. El Leipzig, de la seva banda, ha arrencat 11è a la Bundesliga després de 5 jornades.
Dit això, parlem del Madrid, que més o menys va fer el mateix de sempre, tot i que la notícia aquest matí la trobem sobretot en l'estat físic de Benzema.
Karim Benzema és el nom propi, 0-3, victòria a Celtic Park, triomf fàcil dels blancs, fent pragmatisme a bandera, com és habitual, però com dius, les alarmes van sonar abans de la mitja hora del partit, quan el francès va haver de deixar el terreny de joc amb dolor al genoll esquerre. Pendents de més notícies que ens arribin des de Madrid, l'única valoració que en tenim és de la veu d'Ancelotti.
Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos como siempre esperar mañana que le hacen prueba y vamos a ver. No parece nada serio porque creo que puede ser una pequeña molestia.
En qualsevol cas veurem quin és l'abast de la lesió. Pel que fa al partit, com dèiem, el mateix relat de sempre. Primera part en què el Celtic juga de tu a tu, però la segona, Vinícius, Modric i Hazard van marcar els 3 gols per definir el triomf blanc que colidera el grup F amb el Shakhtar.
Un altre dels noms d'ahir, em temo que de tota la Champions, el pas que anem és el de Haaland, un dels principals botxins ja ahir de la contundent derrota del Sevilla.
La criatura acumula 25 gols en 20 partits a la Champions després d'estrenar-se a Europa amb el City, amb un 0-4 al Sánchez-Pizjuán, 2 gols va marcar el noruec, i per dimensionar aquesta barbaritat, una dada. Amb els mateixos partits, Messi havia marcat 8 gols, Cristiano Ronaldo no n'havia marcat cap. El tu diràs, van parlar amb un dels seus companys, el badaloní Sergio Gómez.
Nosotros, como lo vemos cada día, pues estamos un poco más acostumbrados, pero sí que es verdad que es una pasada, nos ayuda mucho, tanto ofensivamente como defensivamente, y bueno, sus números están ahí y poco podemos decir.
La golejada la van completar els gols de Foden i Rubén Díaz.
I l'altra derivada, podríem dir, d'aquest partit el reflecteix aquest so.
És el Sánchez Pizjuán, sí, clamant contra el president Pepe Castro, entre els quals l'expresident José María del Nido, que als budells de l'estadi tenia clar el diagnòstic de tot plegat. És una conversa amb aficionats, allò de gaudeixin el que han votat. I al centre de l'huracà, el tècnic Julen Lopetegui. 5 partits, 4 derrotes i un empat. En aquest grup G també, Borussia Dortmund 3, Copenhagen 0.
I per acabar, com van anar les coses en el darrer grup que es va jugar ahir?
L'AC, PSG 2, Juventus 1 i Benfica 2, Maccabi Haifa 0. Recordem, els francesos al focus es centrava en la polèmica, per dir-ho finalment, de la reacció de Galtier i Mbappé davant la demanda d'utilitzar tren i no avió per motius medioambientals. Ahir Galtier va matisar i d'alguna manera va dir que se l'havia mal entès i que era una broma de mal gust.
No respondo a vos question, bien évidemment.
Abans de respondre a les preguntes, vull parlar sobre la meva broma de mal gust. M'encanta fer humor, és important fer-ho, però era una broma de mal gust sobre un tema molt sensible. El PSG, els jugadors i la plantilla estem molt a sobre del problema del clima. No em cal disculpar-me, era una broma de mal gust, però creieu-me, al club tots estem preocupats pels temes climàtics.
Per ser problema de clima.
Cadascú que ho valori com vulgui.
Sí, una reculada en tota regla,
sí,
tot i que...
Malgrat dir que no ha de demanar disculpes. Bé, endavant.
Vinga, va, que d'aquí 3 minuts i mig seran 3 quarts de 3 del migdia. Moment per seguir parlant de futbol, però hi ha vida més enllà de la Champions. I ara, Edu, fem de l'Espanyol, que aquest dissabte juga contra el Sevilla, precisament a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus miren de reull aquesta mala situació dels andalusos. Bon dia.
Bon dia, Albert, i efectivament no refien gens, diu un dels titulars blanquiblaus, el migcampista de Cubelles, Edu Expósito, que l'Espanyol s'ha de fixar en ell mateix, que no val res del que li hagi passat del Sevilla abans del partit de dissabte.
Bueno, nosotros nos centramos siempre lógicamente en nosotros, ¿no? Sabemos que tenemos una oportunidad delante de nuestra gente otra vez de intentar sumar, que eso es lo que queremos, y bueno, vamos a intentar hacerle un partido difícil al Sevilla. Sabemos en la dinámica que vienen ellos también, pero bueno, al final esto es un nuevo partido, da igual lo que haya pasado, el presente es el próximo partido y nosotros, bueno, con la ilusión de otra vez de jugar delante de nuestra gente, que eso es lo más importante para nosotros.
L'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, està molt pendent de la infermeria de cara a aquest partit de dissabte perquè a 3 dies vista té fins a 6 jugadors tocats. Calero, Keidibare i Lazo van prendre mal a Sant Mamés, Rubén Sánchez ja no hi va poder jugar, Pol Lozano surt de lesió i a més té a Raúl de Tomàs i Aleix Vidal, amb qui no compta, també tocats, que podrien entrar. L'última o l'única baixa confirmada en aquest cas és la de Pedrosa. Edu Expósito destaca que el grup està creixent, especialment després dels 3 punts de Bilbao.
Poco a poco cogiendo las sensaciones positivas, ¿no? Lo que queremos ser dentro del equipo, cogiendo, bueno, al final lo que nos pide y nos exige el entrenador, y bueno, poco a poco se seguirá viendo el Español y el equipo que queremos ser, y bueno, poco a poco en estas 4 jornadas, pues bueno, ya se van viendo cositas.
Recordem aquest partit, un dels primers de la jornada d'aquest cap de setmana, aquest Espanyol-Sevilla, 4:15 de la tarda a l'RC d'Estell.
Perfecte, Edu, gràcies.
Fins ara.
I a Girona, avui ha estat un migdia de presentacions, i en plural, perquè com ahir va fer el Barça, de fet, el club gironí ha presentat oficialment i d'una tacada els 2 últims reforços que va fer a l'últim dia de mercat, Toni Villa i Manu Vallejo.
Sí, van arribar sobre la botzina l'1 de setembre, del Valladolid i el València respectivament. Tots dos van debutar en l'empat a 1 davant el Mallorca, pràcticament sense conèixer els seus companys. Van arribar a la mitjanit del dijous, el Girona jugava divendres. Per qui no el conegui, ha dit Toni Villa, on se sent més còmode.
En punta como falso 9, ¿no? Por así decirlo, sí podría, ¿no? Porque al final es como un media punta, pero evidentemente no soy una referencia de ataque. Y luego puedo jugar en las dos bandas, sobre todo en la izquierda y de interior también. O sea, la verdad que soy un jugador muy polivalente. Me intento adaptar un poco a lo que el partido pide y a lo que sobre todo el entrenador exige.
Y quan se li ha preguntat a Manu Vallejo pel seu rol de possible tercera banda, ha contestat això.
Creo que en las 3 posiciones que Udin Mitz utiliza arriba, creo que me vienen bien. Pero bueno, al final yo creo que detrás de un delantero un poco más con un delantero de referencia me encuentro mejor, pero al final he jugado mucho tiempo en las 3 posiciones.
De fet, Toni Villa es veurà les cares amb el seu exequip. Aquest divendres a les 9 al Valladolid visita Montilivi.
Parlant de Mercato, precisament el que es tanca avui és el de la Lliga Femenina de Futbol a la Lliga Espanyola, també amb un nom propi pel que fa al Barça, sobretot la migcampista del Manchester City, Marc Kira Walsh.
Ho va avançar el diari Esport i ho va poder confirmar a RAC1. Aquestes últimes hores de mercat han de servir perquè el Barça femení incorpori Kira Walsh i estableixi un nou rècord de traspàs dins el futbol femení. Fonts properes a l'operació parlen de xifres al voltant de 400.000 euros, fet que superaria el fitxatge de Pernilla Harder del Wolfsburg al Chelsea per 350.000 euros que es va fer l'estiu del 2020. Walsh, migcampista de 25 anys, era un objectiu clar del Barça des de la greu lesió d'Alexia, i les converses amb el Manchester City es van intensificar quan les angleses van caure eliminades a la fase prèvia de la Champions. Però tot i que a Walsh només li quedava un any de contracte, el City era reticent a vendre una peça clau pel seu equip i ha anat rebutjant múltiples ofertes del Barça. Així i tot, la necessitat blaugrana de fer el fitxatge i la pressió de la jugadora per venir han acabat fent que el club català hagi pujat l'oferta i l'anglès hagi acceptat una mica contracor l'operació. Per tant, si res no es torça a última hora, Walsh serà nova jugadora del Barça i, segons apunten des d'Anglaterra, signarà un contracte per 3 temporades i, més enllà d'això, lluirà el dorsal número 21 que va deixar lliure la baixa d'Andrea Falcón. D'altra banda, per cert, el club blaugrana espera poder anunciar la sortida de la brasilera Gio Queiroz, que marxaria a l'Arsenal, com apunten mitjans anglesos. Per cert, l'altre equip català de la primera categoria, el Levante Les Planes, doncs no farà cap moviment i dona la plantilla per tancar.
Això l'endemà que s'anunciés la imatge corporativa de la nova Lliga Femenina Professional, que ha estat batejada com a Lliga F.
Madrid va ser l'escenari per presentar la nova identitat d'aquesta competició professional, que s'estrena aquest any sense un patrocinador que li posi nom comercial i sota el lema "sense F, el futbol no s'escriu igual", original. Ahir va néixer la Lliga F, en un acte presidit per la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez Mesa, que va parlar de somni durant la gala.
Lo cierto es que he soñado con este momento durante muchísimos años de mi vida, pero lo cierto es que poder vivir este momento, pues eso, no está muy lejos de lo que yo consideraba hace muchos años algo realista. La Liga Profesional de Fútbol Femenino merece ser profesional y merece ser independiente, y por lo menos, o al menos, merecemos que se nos permita intentarlo.
Recordem que aquesta Lliga F començarà aquest cap de setmana i es podrà veure a part de Zone i Gol.
I just acabar la gala va començar les Roses al partit entre Espanya i Ucraïna, que les espanyoles van guanyar clarament per 5-0.
Victòria plàcida per l'equip entrenat per Jorge Vilda, seguint amb la polèmica de la possible dimissió del seleccionador. Amb la golejada va acabar Espanya, amb la golejada va acabar invicta i sense encaixar la fase de classificació pel Mundial, mentre que l'Ucraïna del català Lluís Cortés n'ha quedat fora. Per part del Barça, només va jugar Patrick Guijarro, que va participar de la golejada amb una assistència.
Per cert, Marc, que sàpiga que des del 14 i fins al 18 de setembre els millors xefs del món se citen a Andorra, convertint-la en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya, un esdeveniment únic i exclusiu amb jornades professionals i jornades populars on poder gaudir de show cookings i degustacions dels millors tastets de la cuina andorrana. Per tant, a tu que t'agrada menjar bé, descobreix totes les activitats professionals i populars a andorratast.com.
RAC 1 migdia.
48, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet de nou, perquè seguim pendents, Dani, del partit d'Espanya a l'Eurobàsquet. Com tenim el duel?
59-1 perquè acabi el tercer quart. Molta igualtat. Espanya guanyant de 4 punts. Turquia 50, Espanya 54. Recordem el lideratge del grup A en joc, o el que és el mateix, evitar els tres temibles rivals del grup B, com ho són Alemanya, Eslovènia i França. De fet, d'aquest grup tenim en marxa ara mateix del B, Lituània, Bòsnia, 26-25, guanya tan sols per un punt Lituània. Precisament d'aquí podria sortir un rival d'Espanya en cas que acabi primera. I d'aquesta tarda, bons partits per definir les tres primeres places. Et destaco el França, Eslovènia, a 1:15, i l'Hongria, Alemanya, a 9:15. I encara en bàsquet un parell de punts més. A les 7, Penya, València, a Salou, segon partit de pretemporada dels verd i negres, i a la Lliga Femenina el Cadí va jugar ahir el seu primer partit de preparació de pretemporada, precisament contra el Joventut de Badalona a Mollerussa, amb victòria per les urgellenques 97-53.
Més coses a la Vuelta, i després de l'etapa d'ahir tots els ulls estaven posats aquest matí sobretot en l'eslové Primo Roglic, el vigent campió de la cursa, per si podia prendre o no la sortida, Marc, i al final ha estat que no.
No, tindrem nou guanyador de la cursa, ja que Roglic, fins ara segon a la general, doncs abandona la Vuelta. L'eslové va patir ahir policontusions i ferides superficials al caure mentre buscava la victòria d'etapa, que va acabar sent per Mats Pedersen. I les lesions de Roglic doncs han determinat ser suficientment greus com per no poder participar a la 17a etapa d'avui, de 162 quilòmetres i de trajecte pla entre Aracena i el Monasterio de Tentudía, a Extremadura. Qui va tenir més sort va ser el líder de la general, Remco Evenepoel, ja que va punxar els darrers 3 quilòmetres i no va perdre cap temps al passar aquesta punxada durant el tram final, en el qual les neutralitzen els temps. El belga, per tant, segueix amb 2 segons i 1 minut per davant d'Enric Mas i a 4 minuts i 49 segons sobre Juan Ayuso, que és ara qui completa el podi.
I en tenis, ja tenim la primera semi definida al US Open, i aquesta pròxima nit el murcià Carlos Alcaraz lluitarà per colar-se a la segona. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, serà no abans de 2:45 de la matinada davant l'italià Yannick Sinner, contra qui Alcaraz, atenció, ha perdut els seus dos últims precedents, la final d'un 250 a Croàcia, però sobretot els vuitens de final de Wimbledon el mes de juliol. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Rublev Tiafoe, que es juga abans, sobre 8:15 de la tarda. Recordem que el nord-americà Tiafoe és qui va eliminar Rafa Nadal a vuitens de final. I aquesta matinada el que ha passat és que el rus Kachanov ha eliminat l'australià Nick Kyrgios en 5-7 i un partit que ha durat 3 hores i mitja. Kyrgios es va plantar, recordem, accidentalment a la final de Wimbledon com a conseqüència de la retirada de Nadal, i ara tenia l'opció de consolidar-se en un gran slam, colant-se a les semis dels Estats Units i més, després d'eliminar el número 1 del món, Daniil Medvedev. Després del partit, l'australià ha estavellat dues raquetes a la pista després de perdre, i en roda de premsa ha reconegut, 1, que estava frustrat, i 2, que el que no sigui un gran slam per ell ja és una pèrdua de temps. Now having success
at a grand slam. Ara que he tingut èxit en els grans slams, sento que cap altre torneig té importància, que tot el que no és un gran slam és una pèrdua de temps. La gent només et recorda pels grans slams. No ho sé, em sento com una porqueria. Honestly feel
I feel like shit.
Tot això pel que fa al quadre masculí i al femení. La primera semifinal també la tenim ja definida. La jugaran la tunisiana Ons Jabeur i la francesa Caroline Garcia, que aquesta matinada ha eliminat la nord-americana Cori Goff, mentre que el bitllet per l'altra semi se'l disputaran la txeca Pliskova i la bielorussa Sabalenka, per una banda, i la polonesa Swiatek, la número 1 del món, i la nord-americana Jessica Pegula, per l'altra.
I per tancar la resta de coses que ens falten per saber, Dani, començant pel motor.
Segon dia de testa a Misano, amb notícia, el retorn de Marc Márquez completant 34 voltes fent el desè millor temps en una sessió matinal dominada per Quartararo. La mala notícia, Aleix Espargaró ha caigut, s'ha fet una fissura al dit petit de la mà esquerra. La selecció espanyola femenina de waterpolo buscarà un lloc a la final de l'Europeu de Split, ho farà davant els Països Baixos a partir de les 7, l'altra semifinal la jugaran Grècia i Itàlia. Al campionat masculí, les semifinals es juguen demà, la selecció espanyola s'hi va classificar, jugarà contra Hongria, va guanyar ahir Grècia 9-5, i en handbol el Barça va guanyar 38-29 al Torre la Vega en partit avançat de la setena jornada de la Lliga Sobal.
I no marxis, no marxis, Dani, perquè t'he d'explicar una història. El gat d'en Dalí era fidel a l'artista, tant que sempre l'acompanyava. Si haguessin tingut un contratemps en cotxe, no aprofitar l'assegurança de cotxe de Línia Directa, que s'hauria cuidat d'ell i del seu animalet, amb fins a 1.000 euros en veterinari, hauria estat d'allò més surrealista, perquè ara, si et canvies a Línia Directa, rebràs un descompte de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe, amb cobertura per animals de companyia, viatgers de regal. No sabràs, de fet, si tens el millor preu, fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700, 917-700-700. És el valor de ser directe. Consulta en les condicions. 7 minuts per les 3, fem una petita pausa i de seguida tornem.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarproseguralarmes.com o truca al 900-200-730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Aquest setembre, a Manlleu Origen, t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita les promocions en la verdura de collita pròpia. Emporta't 2 quilos de carbassons per 3 euros o 2 manats de bledes per 2 euros. Aquest setembre, t'ajudem a estalviar.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bonpreu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius ara?
Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia. El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros per marxar de vacances amb els deures fets. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Les 24 hores d'automobilisme tornen al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 i l'11 de setembre. Per només 10 euros, una cursa màgica. 24 hores non-stop. Música, cars elèctrics, simuladors, zona infantil i molt més. No t'ho perdis. Entrades a circuitcat.com.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Primera parada d'aquesta temporada, Tarragona.
Divendres 9 de setembre a les 7 de la tarda amb Albert Om des de les festes de Santa Tecla. Serem al Teatre Tarragona per fer la prèvia d'una celebració molt especial. Fa 700 anys que va arribar la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat.
A veure, realment en fa 701, eh? Però valia la pena esperar un any per fer la Santa
Santa Tecla més llarga i més esperada.
Total, una festassa per Santa Tecla 700 i per engegar la ruta islandesa aquesta temporada.
Recordeu, serem al Teatre Tarragona. No cal entrada. Però veniu, que no us en penedireu.
RAC 1. Tots som
amb la col·laboració de Port de Tarragona, Castell d'Or i Xarxa Fort de Catalunya.
I arribarem a les 3 de la tarda. Encarem, per tant, la recta final del RAC1 migdia amb la informació cultural. Casey Affleck torna al Festival de Cinema de Venècia amb una història sobre els somnis que es fan realitat. L'actor protagonitza Dreaming Wild, un drama familiar basat en la història dels germans Emerson. Més detalls des de Venècia, enviada especial Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. De ben segur que els noms de Donnie i Joe Emerson no us deuen sonar de res, però als inicis dels 2000, aquests germans de Friedland, a Washington, als Estats Units, van omplir portades arreu del país. Quan tenien 15 anys, Anthony i en Joe van enregistrar disc que no va tenir cap èxit. Es titulava Dreaming Wild i se'n van vendre molt poques còpies. 30 anys després, el 2008, per casualitat es va penjar a internet i es va convertir en un èxit immediat. Un periodista del New York Times es va enamorar del disc i va decidir buscar aquests dos germans. Aquesta història increïble és el germen de Dreaming Wild, una pel·lícula dirigida per Bill Pollan que parla de somnis trencats, però sobretot de família, de vergonya i de perdó. Ho explicava Affleck.
I have experienced my share so far.
He viscut en pròpia pell el fracàs, somnis frustrats, i crec que he begut de tot això per posar-me a la pell del Donnie. Crec que devia ser molt dur per ell haver apostat tant pels seus somnis i acceptar que el món mai coneixeria la seva música i, malgrat tot, seguir tocant.
Noah Jupes, Zooey Deschanel i Chris Messina formen part també del repartiment de la pel·lícula, així com els mateixos germans Emerson.
Del cinema al teatre, perquè Clara Segura presenta La Trena, una obra que explica la història de tres dones que, tot i viure en continents diferents, comparteixen el mateix desig de llibertat. La Trena està basada en la novel·la de Letícia Colombani i s'estrenarà dimarts que ve al Teatre Goya de Barcelona. Pol Prats.
L'Esmita, la Júlia i la Sara són tres dones que des de tres mons diferents viuen situacions molt semblants. Les seves històries de la Índia, Canadà, passant per Itàlia, es van entrellaçant com ho fa una trena. Ho explica la directora i també actriu d'aquesta obra, Clara Segura.
Teníem aquest repte, no?, d'intentar-la fer entre quatre dones. Perquè d'alguna manera sí que la trena, a part de parlar de moltes altres coses, sí que parla de la dificultat que les dones tenen, en aquest cas en tres llocs del món diferents, però que tenen sempre una dificultat més pel fet de ser dones.
Completen l'elenc Cristina Genabat, Marta Marco i Carlota Olsina, que a part d'encarnar les tres protagonistes de la història interpreten una trentena de personatges més. L'obra estarà dalt dels escenaris fins al 27 de novembre i a partir del gener començarà una gira pel país fins a l'abril.
I aquesta nit, concert dels Texas a la Sala Rasmatàs de Barcelona. El concert forma part de la gira per celebrar el 30è aniversari del seu àlbum debut, Southside.
L'actuació tindrà dues parts. Durant la primera, la banda escocesa tocarà totes les cançons del seu primer disc i a la segona interpretarà els grans èxits de la seva carrera.